Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que els fesols de Santa Pau creixen sobre sòls volcànics que els donen una pell finíssima i una textura mantecosa? Aquesta particularitat fa que gairebé no es notin el paladar i que siguin ideals tant per menjar sols com per guisar o saltejar.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una altra setmana més tornem a estar aquí tots plegats, a tota la partida a punt, la de Salser, la que fa els entremesos, la de les postres, les carns. Avui en Dani l'hem posat de cap de cuina, sí, senyores i senyors. L'hem posat de cap de cuina perquè s'ho mereix. A veure com ens canta els vales, les comandes. Mireu, primer de tot, què hi tenim també avui a l'entremetia? Hi tenim l'Alba, nostra estimada Alba Zany, que ens ve a parlar d'una cosa que ja veureu, ja. Després també tenim a la partida de salses la dona del vi nostre, la Ancanan, que ens porta avui un celler de Tenerife. Avui també tindrem formatges, perquè anirem cap al Ripollès a veure quins formatges s'hi couen. I el nostre mestre de tota l'utilleria, en Xavi Coromines, ens ve a parlar avui del borosilicat. I atenció, atenció, perquè d'aquí a poques setmanes, un parell de setmanetes, es celebra aquí a Barcelona el Ferment Festival. Tingueu atents. Ferment Festival. Escolteu aquest programa, que és la repera. I acabarem amb un pastisser, amb en Lluís de la pastisseria d'Olot, que ens ve a parlar de les seves poesies amb un bon toc de cacau. Comencem! Bon dia, Alba.
Bon dia, Pep i companyia. Sabíeu que el fesol de l'ull ros és una petita joia dels horts gironins? Té una pell finíssima i un gust delicat que el fa molt apreciat. Es conrea des de fa dècades al Pla de l'Estany i l'Empordà, sobretot per autoconsum. Tot i que la producció ha minvat gràcies als restauradors locals, aquest llegum tradicional torna a guanyar protagonisme.
Protagonisme que amb una bona botifarra de perol, l'experiència està assegurada.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca a Barcelona. Bé, toca a Barcelona no perquè avui passi alguna cosa, sinó és que avui aquí s'està organitzant un festival que hi ha una vida, i m'han dit, saps què? Com que el festival encara ha de passar, vine que en parlarem, i és que això és el que volem, parlar de vida, parlar de projectes i parlar de cuina. I per parlar de vida anem a una botiga fantàstica aquí al carrer Rocafort, que hi ha molta vida, que m'han dit que hi ha un belga que fa unes coses impressionants. A veure si obro la porta, trucaré, que està tancat. Hank, què tal?
Hola, bon dia, com estem?
Bé, escolta, he dit bé el teu nom, Hank?
Es diu Hank.
Hank.
Una mica de... sí, Hank. Bé, més o menys, però jo accepto moltes versions, no et preocupis.
Escolta, què fot un belga a Barcelona fent coses vives?
Doncs mira, jo em vaig enamorar de Barcelona i d'una dona d'aquí fa ja 26 anys. És la mare de les meves filles, fantàstiques, i encara que ens estem separats, doncs jo m'he quedat aquí a Catalunya i he obert una botiga i un bar de cervesa belga. Jo sóc belga i m'apassiona la fermentació i la cervesa, doncs això, dic, mira, m'hi llenço. I això ja fa 12 anys que tenim botiga i bar de cervesa belga.
Aquesta botiga i aquest bar es diuen Lambicus, que alguna cosa tindrà a veure això de Lambicus, perquè, de fet, aquí hi ha molta cervesa làmbica, no?
Sí, tenim una col·lecció impressionant de làmbiques, que és un estil molt tradicional de la meva zona, jo sóc de Brussel·les, que són de fermentació espontània, que és bàsicament una fermentació natural que no s'afegeix llevat, però el llevat ve de l'entorn de la cerveseria. És un estil molt curiós, molt bastant més difícil, complexa, una mica més cara, amb unes notes més àcides, o sigui, molt diferent a la cervesa industrial que està acostumada la gent. I també formarà part del Ferment Festival, podreu provar allà, a part de cervesa d'aquí, també cervesa belga d'aquests estils.
És curiós perquè jo en una altra època, en una altra edat, jo feia cervesa, i quan li deia a la gent que m'agradava la cervesa làmbica, em deien, però si això no és cervesa. Era aquella època on, si les cerveses no eren amargants, si les cerveses no eren molt alcohòliques, semblava que l'altre no sigui cervesa. I mira quin recorregut arriba a tenir la cervesa làmbica.
Sí, i no només la cervesa làmbica. Si mires els productors aquí a Catalunya, hi ha gent que fa de tots els estils. Si fa 20 anys només hi havia la Pilsner industrial, ara hi ha fermentació mixta, utilitzant fruita d'aquí, barriques que venen d'altres produccions, d'altres ferments com el vi, fem de tot. El Xavi també fa cervesa aquí, d'estils més txeca, alemana, pues, hi ha tanta varietat dintre de la cervesa, no pots dir no m'agrada la cervesa. No t'agrada l'amargor? Doncs agafa una cervesa dolça, agridolça, àcida. No t'agrada l'àcid? Doncs amarga. O sigui, tenim dintre de cerveses de tot, des de sense alcohol, sense gluten, amb fruita, amb mel, amb espècies, no t'ho acabes.
Xavier, Ramon, de Nuin, què tal, com estàs?
Bé, molt bé, un plaer tornar a la fonda, sempre.
Exacte, amb tu ens vam conèixer a Lleida, que hi ha un projecte fantàstic a Lleida sobre la gastronomia, i allà ja vam començar a veure que tu començaves a fer coses amb fermentació, i és que això de fermentar és una cosa que sembla que no tingui aturador.
No, i ara està molt de moda, per sort, però és una cosa que ve de molt a lluny, no? Al final és una tècnica ancestral, mil·lenària, que per la necessitat i per l'enginy humà, per la conservació dels aliments, no? Però també per l'extracció del sabor, doncs ha triomfat arreu de qualsevol cultura allà on vagis al món.
Clar, avui no parlem només de cervesa, que també en podem parlar, però sí que el que volem fer és parlar del Ferment Festival, una història, de fet, això, un festival de la fermentació de Barcelona que es celebrarà els propers 14 i 15 de març. Aquest és un cap de setmana que hi haurà moltes, moltes, moltes històries, moltes fires molt xules, en el qual vosaltres aquesta la feu aquí a Barcelona.
Sí, la fem a lo que és la Nou Bòstic, que és el barri de la Sagrera. Molt fàcil d'arribar-hi, si no coneixeu, pues ja mirareu la nostra web, que és frmnt.cat, o sigui, ferment, però sense les vocals.cat. Allà trobeu tota la informació pràctica. La Nou Bòstic és un recinte molt agradable, que tenim espai fora i tenim tres sales, amb una sala on hi haurà el market, on podeu degustar, provar coses, comprar materials per fermentar a casa, i després dues sales on farem les ponències, les activitats, el show cooking, els tallers, etc, etc.
Aquí a la fonda hem anat parlant diverses vegades de la fermentació, i ens donem compte això, no? que té un futur inacabable, que un pot començar un dia perquè s'enamori de la cervesa, però pot acabar fermentant verdures, o pot acabar fent mil i una cosa. De fet, el vi, que és una de les begudes, diguem-ne, més comunes que tenim aquí a casa nostra, no deixa de ser un producte fermentat.
Sí, sí, sí. I la gent veu la fermentació a vegades com una cosa molt, molt rara, molt estranya, però els ferments estan al nostre dia a dia, i és una cosa també cultural, mediterrània, encara que la gent no ho sàpigui. Per exemple, hi ha moltes coses molt nostrades, com les olives, no? El pa,
els formatges, per exemple, no?
Sí, ara m'havia quedat en blanc, però pensava coses de fora. Els formatges, la sidra, el vi, la cervesa...
El xucrut, per exemple, no?
El xucrut, correcte, sí. El Henk diu el xocolata, però el xocolata ve de fora, estava pensant en coses d'aquí.
Ah, però també fermenta el cacau, no? Clar, els embotits, també.
Correcte, sí, sí, sí. I jo no conec ningú que no mengi ferments de cap tipus. No conec. Vull dir, està al nostre dia a dia i tothom, d'alguna manera o altra, pren un fermentat, o amb beguda o amb menjar.
Escolteu una cosa, com va néixer això del Ferment Festival?
Bueno, és bastant curiós. Jo vaig conèixer el Xavi. La meva idea, jo tinc un local, Tenia un local comercial al costat del meu que estava buit i estava ajudant al propietari per llogar-ho i tenia la idea pues, que molaria molt tenir una botiga de fermentats al costat. I vaig posar pues, una veu i ens vam conèixer així. Ell diu, va dir, pues, no, jo no veig, jo soc de Lleida, jo no vindré aquí a muntar una botiga. Però el que podem fer és fer alguna activitat, fem un tast, fem una activitat relacionada amb els ferments. I jo, fantàstic, pues, i en comptes de fer una activitat, al final vam acabar a fer una jornada completa ple de gent superguais i tal. I això ho vam fer al meu bar. L'any següent vam fer una edició més gran utilitzant els meus dos locals i després ja el tercer, no, el quart any, l'any passat, el quart any, ja vam decidir d'anar a la Nou Bòstic a la Sagrera perquè ens faltava espai. O sigui, vam tindre tant èxit que diu, si no creixem, ja no hi cap la gent.
Clar, és que de fet, quan tu vas començar i vas muntar el bar, aquí de parlar de fermentats, parlar de kombuches i aquestes coses, fa 15 anys, era bastant residual.
Sí, residual, però després, si tu rasques una mica, mires una mica, hi ha molta gent que té el que diu el Xavi, tothom menja fermentats. Després hi ha molta més gent del que pensem que fa fermentats a casa. Siguin més senzills, com fer un iogurt, o més complexes, hi ha molta gent que toca el tema, no? Per interès propi, per ser autosuficient, per menjar més saludable, perquè bueno, també els fermentats que compres, ara per sort tenim botigues com el Ferment Nou, que està al meu barri, on pots comprar coses de qualitat, però al súper trobes molt pocs ferments de qualitat. Menys els clàssics, formatge, iogurt i tal, sí. Però els menys clàssics pues, és més difícil, no? Pues, la gent ho fa a casa. Però jo vaig fer la meva primera kombucha amb 17 anys, sense coneixements ni res, només coneixent una persona que en sabia, que em va ensenyar. I jo crec que així molta gent, sense saber, molta gent ho ha fet pa a casa, no? O iogurt, o ha fet algun taller, o sigui, tampoc està tan lluny. I crec que no ha estat mai absent de la gent que té interès. Igual ara hi ha una mica un boom, no? Això de voler ser autosuficient, de no dependre de la indústria gran, com a moviment quasi cultural polític, no?
A veure, va, primer de tot, anem una miqueta al tema. Quantes coses podrem fer, podrem veure, podrem aprendre en aquest Ferment Festival que es celebra el 14 i 15 de març?
Perfecte, anem a posar-nos una mica en farina. És una edició, estem molt contents amb el Hengler, és l'edició més gran, és l'edició més potent, portem projectes d'arreu d'Espanya, millors fermentistes, però és que també portem gent de fora, que després parlarem, tenim un gran anunci, i tindrem 3 dies, vale? Ampliem també en dies, Ferment Festival normalment el cap de setmana, dissabte i diumenge, 14 i 15 de març, d'aquí 2 setmanes, superpoc, però és que aquest any ampliem a les jornades professionals de Ferment Pro en dilluns, perquè és el que ens faltava, no?, d'ampliar als chefs, als restauradors, a la gent d'hostaleria, la que es dedica a la gastronomia, investigació i també a alumnes que vulguin aprendre sobre la fermentació. Inaugurem per primera vegada aquestes jornades per a professionals amb ponències amb gent molt, molt top.
Doncs va, vinga, comencem. A veure, va, el dissabte, quins noms tenim per aquí? A veure quants me'n sonen.
Vinga, comencem primer per les ponències, si et sembla, perquè Ferment Festival tenim l'estand amb Markets, vale? Amb Markets amb menjar i beguda fermentada, però a nivell de ponents tindrem 12 activitats amb 2 sales, vale? Dissabte tindrem 2 sales paral·leles, llavors tindrem gent de la talla com Eneko Izkue,
el Nico Cook, aquest, no?
Sí, Nico Cook, la gent coneixerà a Instagram Nico Cook, que és un crac euskaldun.
Què ve a fer aquest home?
Ell és professor del Basque Culinary Center i si el seguiu a Instagram, pues fa... Què no fa, no? Fa autèntiques bogeries. Llavors vindrà a ensenyar-nos com a través de tècniques ancestrals de fermentació podem crear noves coses, no? Podem innovar. Llavors, aquí farà de tot, creacions úniques, amb cogis, farà formulacions de diferents tipus de fermentats, reduccions, garums, soyus, històries molt, molt, molt boges i que tenim moltes ganes de que vingui perquè segur que serà tot deliciós.
Clar, estàs parlant de moltes coses que molta gent que ara potser ens està escoltant està dient aquest senyor, m'està parlant de soyus, de coses d'aquestes. Clar, al cap i a la fi tot pot fermentar, no? I el fet de fermentar, una cosa important és sempre el mateix, és per una banda el producte, l'altra el control, l'altra la temperatura, és a dir, és una cosa que no és com allò que quan van començar a fer cervesa Heng que hi havia molta gent que deia, mira, m'ha sortit un Heiser, no? És a dir, fèiem cervesa així d'una forma com diem el homebrewers, no? Però aquí hi ha molt de control.
Home, molt de control, tampoc... Jo crec que si ho fas bé, si segueixes unes certes normes i aquests professionals t'ho saben ensenyar, i per això està el Ferment Festival també, perquè aprenguis una mica a veure com ho puc fer a casa, no? Si segueixes unes pautes, unes normes base, jo crec que sí que no és tan difícil com sembla, vale? Si tu mires a internet, igual et fan una mica de por de que això es pot infectar, això pot tal. Si s'infecta, ho veus, ho notes i no t'ho menges, punt. És com qualsevol aliment que tens a la nevera. Si es passa, es passa. O sigui, l'alimentació es pot fer malbé, sí o sí. Però si tu segueixes unes normes, i a més, si tu falles, jo vaig fer una xucrut fa poc i no sé què em va passar, però vaig ficar-hi tant de sal que era immenjable, saps? O sigui, et pots equivocar. Pues ho llences, no passa res, o intentes recuperar-ho fent alguna cosa, pues això, com fan els cervesers, saps? Que la producció m'ha sortit malament, pues no sé, faig un destil·lat, el que sigui, per no llençar, faig un vinagre, no?
Mira, precisament ara que dius això, recordo que fa poques setmanes un bon amic de la Fonda, que fa sake, ens va explicar que en l'època del Covid, que no va poder pujar a fer el sake, doncs va acabar fent un vermut de sake, i escolta, una delícia aquest vermut, no?
Sí, un crac, l'Antoni Campins. Sí, sí, sí.
Escolta, veig que també hi teniu en Robert Ruiz, aquest. Déu-n'hi-do, també, eh? Quin fenomen.
Sí, sí, oi tant, que ara ha obert Janus, que és l'escola de fermentació al Born, i el tindrem fent una xerrada sobre com la transformació de les begudes fermentades amb la seva relació amb la naturalesa, i s'ha passat diversos anys, si el seguiu a Instagram, viatjant per tot el món, i ha vist molts ferments de moltes cultures diferents.
Ah, veig també els de Kinshosaki, per exemple.
Sí, correcte, l'Humbert i la Mary, uns cracs, uns companys, ja van participar a Ferment Festival fa uns anys. Bueno, és una bodega mediterrània, i fan sake, fan miso, umeboshis, tot tipus de ferments, treballen, es fan el seu propi koji, venen les espores, són uns cracs, són uns cracs.
Una altra cosa que és molt important com a producte, que moltes vegades tothom, jo crec que en té a casa, i no sabem la gran diferència que hi ha entre un gran vinagre i un vinagre allò normalet, eh? N'aprendrem de fer de vinagre aquí al Ferment Festival?
Pues m'alegra que em preguntis això, perquè tindrem el gran José de la Rosa, Fermented Freelance, el seguiu a xarxes, i farà un taller workshop sobre vinagres. És un crac, ell ens ensenyarà a formular vinagres, però no només vinagres normals i corrents, sinó vinagres molt creatius per aprofitar el que tenim per casa, vinagres que poden ser amb espècies, amb verdures, vinagres super, super xulos.
Una altra cosa que és molt important també d'això són, a vegades, aquelles begudes que ens venen de la història, però que hi ha molta gent que no els coneix, com per exemple l'hidromel.
Sí, i estem supercontents aquest any que podem comptar amb diverses marques d'hidromel per primera vegada, i tindran un stand al market, i venen la gent de l'Associació Espanyola d'Hidromel i portaran quatre marques, que són Mandrágora, de Mallorca, Vikinga, de Valladolid, Zangana, d'Astúries, i també Hidromel Escal, de Cádiz. O sigui, tindrem hidromel de diferents productors de tota Espanya.
Déu-n'hi-do, quina feinada que tindrem aquests dos dies aquí en el Ferment Festival, en aquest espai tan fantàstic com és la Nou Bòstic. Escolteu, per una persona que avui ens estigui escoltant i que digui, mira, això em faria gràcia, no? Posem-s'hi. És molt complicat posar-s'hi, tu deies que no, però clar, com a mínim necessitem espai, no? Un cert espai, necessitem pots. Com podem començar de zero per començar a fer el primer ferment i dient, va, m'estic enamorant?
És que depèn una mica del que vulguis fer. Jo crec que fer iogurt, fer pa, fer kimchi, inclús kimchi sona molt difícil, però realment és super senzill fer xucrut a casa. Jo diria que fer cervesa, per exemple, ja és més complexa, no? Però no sé, si mires una mica, si ets una mica manetes i et fas una nevera amb control de temperatura, pots fer tempeh a casa, que és molt fàcil, són tres dies i surt boníssim. Però clar, és que requereix una mica d'interès, una mica de temps. Ho fas una vegada, t'agrada, pues ho pots repetir. I la primera vegada és la més difícil, però una vegada saps com es fa. Un kimchi, jo faig kimchi cada dues o tres setmanes, després tinc un pot a la nevera i vaig gastant. Jo no menjo cada dia, però com que no es fa malbé, pues és un aliment super sa, super agradable, pues que pots menjar fred, calent, en una sopa, en una amanida, i és super saludable. De fet, tenim una presentació del Zeferment Nou, que faran una mena de show cooking, però també amb la part una mica més teòrica, que presenten la fermentació com una activitat cultural, inclús política, no? Això de ser autosuficient, de no dependre d'una indústria. I ho farà el John Hood, que és professor de la Barcelona Culinary Hub, amb la gent de Ferment Now, que són socis, i faran inclús, bueno, això no sé si ho puc dir, però bueno, ja ho dic, faran un kimchi de calçots.
Kimchi de calçots, home, molt bé, no?
És que el kimchi, bueno, el kimchi coreà clàssic està fet amb col, però realment tu pots fer-ho amb qualsevol verdura. Això és el bo. Si tu aprens una tècnica, després pots anar innovant amb el que t'agrada a tu.
Clar, crec que aquí el quid de la qüestió està en començar a triar, no? Perquè, evidentment, hi ha tants productes que es fermenten, i una cosa tan complexa com és fer cervesa, que al cap i la fi, a l'hora de fer cervesa, no és el fet de fer-la, sinó és el fet de què faig amb tants litros, i després com controlo jo aquesta fermentació, no? És com fer vi a casa, no? Allò, fer-ne 10 litres està molt bé, però clar, 10 litres s'acaba molt ràpid.
Sí, amb la cervesa el problema és aquest, comencen a fer-ne i després en vols més. No, però jo crec que hem de perdre la por. La gent a vegades fermentació entén com bactèries, llevats, fongs, no? I dius ui, ui, ui. No, al final és com el que diu Heng, és una tècnica ancestral, i que és superfàcil començar a fermentar. Des d'una lactofermentació, com pot ser el xucrut, fins a coses més complicades que després parlarem, si vols, sobre el koji, que és el que a mi més m'agrada, no? Però la gent ha de perdre por, i Ferment Festival és un molt bon espai per, a part de conèixer grans ponents i grans marques de fermentats, aprendre a perdre aquesta por, aprendre a fermentar i a aprendre d'una manera divertida, que és tastant, no? I gaudint.
Tenim clar que els productes fermentats són productes vius, però clar, de la mateixa manera que ara estem dient que són productes vius, també és veritat que a vegades a la part, diguem-ne, del comerç et trobes ja productes fermentats, no? Però que després, diguem-ne, que ja els hi han fet un tractament i clar, ja no és el mateix, no? Allò, aquell xucrut que fas tu, Heng, aquí a casa teva i que està plena de microorganismes bons, amb un xucrut que estigui pasteuritzada o esterilitzada, no? Hi ha diferència també en el mercat de productes, de la qualitat de productes fermentats.
Home, jo crec que una cosa és la qualitat gustativa, que et pot agradar o no, però jo crec que un ésser viu, una cervesa no pasteuritzada a nivell gustatiu, l'evolució que té en ampolla i el que ofereix a nivell salut, jo crec que és molt important.
Ara, per exemple, estic pensant, Heng, amb que avui en dia, per exemple, molta gent pot anar a molts llocs a comprar, per exemple, kombucha, però clar, no és el mateix aquell kombucha que l'has de guardar a la nevera, que està viu, que segurament evolucionarà com una cervesa artesana sense pasteuritzar, amb aquelles kombuchas que primer ja porten, a mi em fan una mica de curiositat, no? Allò, per què hem de posar edulcorants als kombuches? Després aquests kombuches que ja estan pasteuritzats. Clar, jo no sé què n'opineu vosaltres, perquè clar, és una miqueta, és com una competència deslleial cap a la part viva, no? D'aquests productes.
No, jo crec que, a veure, és important. Si tu veus una kombucha al súper que no està a la nevera, està pasteuritzada. Si no, començarà a fermentar dintre de l'ampolla o la llauna i explotaria. O sigui, ha d'estar a la nevera. Jo dic, tant xucrut, qualsevol aliment, si no està pasteuritzat, millor, perquè té éssers vius allà que van molt bé per la salut, no? Per tota la flora intestinal i tal. Alguna gent no, alguna gent, òbviament, si tens algun problema als intestins, pot ser que no et vagi bé, depèn de quin fermentat. Però, en general, és molt saludable per tothom. Clar, si està pasteuritzat, perds aquesta part.
Aquí ara, clar, jo com ho miro sempre des de la vessant, diguem-ne, personal, ara penso, clar, si alguna persona els productes fermentats així crus no li van bé per la seva digestibilitat, els pasteuritzats sí, però clar, perden tot allò bo, no?, que tenen.
Això crec que cadascú ha de mirar per si mateix, no? La general, jo crec que un 90% de la població els hi va bé en general. Sí que conec alguns casos de gent que té uns problemes, pues que no solucionarà amb fermentats i que han d'anar en compte. Però això depèn de quin. Jo, per exemple, sóc intolerant a la lactosa, doncs depèn de quin formatge, iogurt i tal, no em va bé, però no passa res, tinc alternatives, no? Formatge de cabra o el iogurt de cabra em va molt millor que el de vaca, per exemple, i no m'haig de passar i punt, si ho tens en compte no passa res. Però en general els fermentats són molt bons per la gent, o sigui, per la flora intestinal, per la digestió en general. Això sí que m'agradaria veure que els súpers de la indústria en general es noti més fàcilment si un producte està pasteuritzat o no, saps? Que s'hagi de posar més clarament, com altres avisos legals que n'hi ha a l'etiqueta, no? Pues aquest producte està pasteuritzat o no? Jo crec que és important mirar-ho. Però després, si tu ho fas a casa o si tu compres d'un artesà local, pues ja tens l'assegurança que aquest producte és bo i que aquest producte té els microorganismes que són tan importants per la nostra salut.
Ara que dieu això, una persona que estigui embarassada, per exemple, pot prendre qualsevol tipus de fermentat?
Sí, clarament. Sí, sí, cap problema.
Hi ha una altra cosa important en tot això, i és que, clar, això va començar com un moviment així com la cervesa artesana, i que déu-n'hi-do el que ha costat trobar-se bones cerveses artesanes a restaurants, i fins i tot a restaurants gastronòmics, amb estrelles Michelin, i això, el món del fermentat com ha entrat a la gastronomia?
Doncs una bona pregunta, i jo crec que ara mateix és un dels grans presents, no?, i revolucions gastronòmiques que gràcies a gent com per exemple del Noma de Copenhagen van introduir, no?, tota la fermentació a l'altra cuina. I aquí entronca molt bé amb Ferment Pro, que és la jornada que farem el dilluns, perquè són unes jornades, unes ponències destinades, no?, a xefs, a restauradors, a gent professional que el que vol és ampliar els seus coneixements de la fermentació. I aquí tenim ponents una altra vegada superpros, tornarem a tenir a Eneko Izkue, Eneko Cook, tornarem a tenir a José La Rosa, i també aquí hem de parlar del nostre patrocinador, que és Tou Food, Gastrocultura Mediterrània, que els hi hem d'agrair el suport per poder créixer, i faran una activitat superxula, que és una comparativa de garum tradicional, com feien els romans. Aquí José de la Rosa explicarà de què va el garum. Faran un altre garum i donaran a tastar amb Koji, que és una aplicació moderna d'un garum, no? I després, amb els enzims de Tou Food, que es dediquen a vendre enzims a la indústria alimentària i als xefs, faran un garum modern, no?, creatiu, fet molt més ràpid, menys romàntic també s'ha de dir, però igualment bo.
Clar, els garums, les colatures, precisament Pere Planagumà, un gran cuiner i amic de la fonda, és un d'aquests que a partir de, no tant d'un garum directe, sinó d'una colatura, no?, d'aquell suc que en surt de fer les anxoves amb sal, doncs fan els seus productes. Clar, el garum podríem dir que és la nostra salsa de soja, no?, l'europea, la mediterrània, per dir-ho d'alguna manera, perquè la gent ens entengui. Com defineixes tu el garum?
Sí, al final és una aminosalsa, ¿vale? No ens ficarem tècnics, però és el mateix que si fas un garum amb koji modern, com faria ara, pues, el Noma, o com els veurem aquí, o amb el que es feia abans, és a través d'enzims, els enzims que hi ha a la carn del peix, no?, a les gònades, a les vísceres, i amb sal, per fer-ho d'una manera salubre i evitar la contaminació de patògens. Al cap del temps, el que fan aquests enzims van degradant, no?, en aquest cas el peix, com feien els romans, i van fent una salsa plena de la famosa paraula que ara està de moda, que és l'umami. Doncs el mateix es pot fer amb koji o amb enzims directament, d'una manera més moderna.
Veig que també hi teniu la gent de Soul Company. Abans parlaves del koji. Esclar, el koji és un element que don molt de sí, no? que don molt de camí per recórrer. El coneixem exactament ja, el que és el koji, què fa, com es fa, en podem fer casa?
Sí, 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 oh, i tant, oh, i tant. I a Ferment Festival veurem també com poder-lo fer. Koji és una cosa que sembla molt de fora, però ha entrat amb molta força. Vale? Per exemple, la gent de Kenshosa, que fa temps que utilitza el koji, l'Antoni Camtins, per fer el sac que utilitza el koji. La gent, si dius koji, no sap què és, però si jo et parlo de salsa de soja, si et parlo de sake, si et parlo de miso, amasake, no?, podríem derivar-nos. Tot això es fa amb koji. Al final, koji és un concepte que deriva d'un fong, una floridura, si ens fiquem catalans correctes. Aspergillus oryzae normalment, vale?, però n'hi ha altres. I és com la floridura d'un formatge de pasta tova, per exemple, d'aquí, no?, que seria un penicillum. Pues és el mateix. El que fa és colonitzar normalment arròs, I a partir d'allí, allò és una fàbrica d'enzims que s'utilitza per fer un munt de coses. Per exemple, el sake, no? Si després li fiquem una saccharomyces, un llevat, i fem la fermentació alcohòlica, faríem sake. Si no li fem fermentació alcohòlica, faríem una masake. Si li fem sense aigua, faríem un miso. Vale? Un soju, si li fiquem sal i fiquem aigua, faríem una salsa de soja. Al final, el koji és una tècnica tradicional, que va sortir de Xina però està molt posada al Japó, que espero no coneixem, però a nivell de tècniques modernes i aplicacions a la cuina és una passada, perquè pots fer el que vulguis. Pots cogificar el que vulguis.
M'agrada aquesta paraula, pots cogificar el que vulguis. Per exemple, podríem cogificar unes mongetes del ganxet?
Oh, i tant. I a partir d'aquí podríem fer un miso de mongetes del ganxet. Sí, nosaltres en Ferment Project, el nostre projecte gastronòmic, hem cogificat de tot. Des d'un entrecot, hem fet embotits, hem fet peix, hem cogificat fruites, que suc de Lleida, una maduixa, una pera, hem fet cervesa de koji, que és brutal, tot tipus de salses, de gàrums moderns amb koji, de peix, de carn, de verdures...
Escolta, i quan vosaltres us dediqueu a fer això i dius hem fet això ho feu, diguem-ne, per testejar o tot per anar a buscar, diguem-ne, al final un producte que es pugui comercialitzar?
També. De moment, en Ferment Project no comercialitzem res, però tenim a Ferment Festival diferents marques que comercialitzen productes amb koji, com la gent de Kensho, després Tofu, que ha tret aquesta nova línia, no? Per la gent que es vulgui ficar en el koji, ha tret una línia d'espores per poder cultivar el koji a casa, com se fa al Japó. I després tindrem també Gaspar Cicinia, que ens farà una xerrada molt xula de salses, aminosalses i marinats amb koji, i com no, evidentment, en Eco Cook parlarà de koji, i nosaltres mateixos també a les jornades de Ferment Pro farem una xerrada que crec que hi hem que és bastant interessat i no hem fet mai, que és com trencar aquesta barrera del restaurador o el xef, de com començo a fermentar, amb quina tècnica, amb quin instrumental, que no posi en risc, no?, la meva infraestructura que tinc, o el meu temps, o el meu espai del restaurant. No?
Clar, és que aquí hi ha una cosa important en tot això, i és que algú que tingui pressa no es pot dedicar a fer fermentats.
Home, depèn. Hi ha fermentats que no duren tant. Si fas tempe a casa, són 3-4 dies de fermentació, que tampoc és tant. Si has de saber com fer-ho. Fer una xucrut, fer un kimchi, igual estàs 2 hores cuinant. A veure, si vols fer qualsevol plat tradicional català, també estaries 2 hores, no? Doncs pues això.
Escolta, a veure, ja, si volem fer un miso, per exemple, de mongetes al ganxet, posem pel cas que ens hi volem posar. Sí. Per on comencem?
Doncs el primer que hauríem de fer és posar en aigua, en remull, les mongetes del ganxet per hidratar. Després el que hauríem de fer seria o bullir-les, o en aquest cas la millor tècnica seria fer-les al vapor, ¿vale? Llavors les arrofredaríem.
Perdona, per què és millor fer-les al vapor que bullir-les?
Per la humitat, perquè si no quedarien amb massa humitat i se'ns contaminaria o no ens creixeria bé la floridura al fong. Després el que hauríem de fer és arrofredar-les una mica, soc de Lleida, arrofredar, pels barcelonesos és ara no em surt, merda.
Sí, bueno, a veure, refredar, que es...
Refredar-les.
Perdona, com ho has dit tu, Lleida?
Arrofredar. Arrofredar. A Lleida diem arrofredar.
A Girona, refredar.
Refredar. És que em fa gràcia, a vegades, quan parlo gent d'aquí, diu arrofredar. Llavors, mira, no sabia com era.
Bonic, això d'arrofredar. Escolta'm, i a Bèlgica com ho dieu? Perquè, per cert, tu ets de la part flamenca o de la part francesa?
Jo soc de Brussel·les, però soc de naixement flamenc. O sigui, soc de la part flamenca de... Sí, Brussel·les és una cosa estranya. És la capital d'Europa, la capital de Bèlgica, la capital de Flandes. Jo soc flamenc, però som una minoria en la nostra pròpia capital. Però jo sóc flamenc. Però...
En flamenc, això de refredar, què?
Afcula.
Bueno, mira, és més fàcil. És més fàcil en flamenc, afcula.
Afcula.
És més fàcil en flamenc que en lleidatà, eh?
Sí. Llavors, tornant al koji de mongetes del ganxet, la refredaríem, vale? Per sota d'uns 40-45 graus, llavors inocularíem, que sembla una paraula molt xula, però al final és posar, no?, les espores de koji, que les podem comprar a Tofu Foods o les podrem comprar la gent de Kensho, i llavors faríem una incubació, és a dir, és tan fàcil com donar-li les característiques que necessita aquest fong, que és un fong tropical, necessita humitat i temperatura. Llavors és reproduir aquestes condicions, que sembla molt complicat, però és molt fàcil. És tan fàcil com posar-ho dintre d'una bossa i tancar, zip, i amb la mateixa humitat que té d'haver-les bullit o posar-les al vapor i una mica de temperatura, o tapar-les o amb una manta tèrmica, i ja està.
Però escolta, tu això ho dius molt fàcil, però clar, a veure, això no és el mateix fer-ho el mes de gener, que ens pelem de fred al febrer, que el mes de juliol.
Sí, aquí el problema és més refredar, que o sigui que no s'acalenti en excés, que escalfar, perquè escalfar amb una manta tèrmica o al forn amb la llum enxufada ja ho fas, vale? Però si estem a 45 graus a Lleida a l'estiu, necessitarem algo per baixar la temperatura, vale? I en dos dies, tres màxim, ja ens haurà crescut molt bé tot el coix i tota la floridura, i a partir d'allí podem partir directament amb aquestes mongetes coixificades. Posem una mica de sal i una mica més de mongetes sense haver coixificat, bullides en aquest cas podria ser, i fem una pasta i ho posem en un pot filmat a pell amb una mica de sal per sobre, i la màgia dels enzims i del temps, i tindrem un miso al cap d'un mes, dos mesos, el que vulguem.
Clar, i aquí és on després arriba aquest moment de dir un miso d'un mes no té res a veure amb un miso de 10 mesos, no?
Això ja depèn de cada aliment que hi posis, que de lo que busquis també. Si tu el kimchi, per exemple, si el deixes fermentar més o menys, pues tindrà un gust més àcid, una mica més complexa. El kimchi, quan el fas, el pots menjar fresc, que quasi no ha fermentat, i està molt bo, és com una manera de col o de la verdura que hi posis, no? Això depèn una mica de lo que busquis, és com el iogurt té una data de caducitat si el compres al súper, però realment, si tu el deixes fermentar, no passa res. Tindrà un gust més àcid, punt. Si hi ha gent que igual els hi agrada més el formatge podrit, pues el deixes podrir una mica més, pues no passa res. La cervesa posa data de caducitat o de consum preferent, però hi ha cerveses que evolucionen amb el temps, pues que són joies després de 10-20 anys, com els vins, no? Si tot té un límit, no? Fins on t'agrada, fins on no t'agrada, i és molt personal.
Escolteu, jo crec que aquí hi ha molta història amb aquest Ferment Festival, que es celebrarà, com hem dit, el 14 i 15 de març a la Nou Bòstic. No voldríem marxar de la fonda sense parlar d'una cosa important, que són una gent que fan... es diuen The Soul Company, no?
The Soul Company, sí. És la gran novetat d'aquest any, que per primera vegada, que estem molt contents, podem portar un projecte de fora d'Espanya, però és que no només és de fora d'Espanya, perquè és de fora de la Unió Europea. I portem un projecte coreà de ferments coreans tradicionals que fan soju, no confondre amb el soju destilat de sake japonès.
Què és el soju?
El soju seria el soju coreà, és a dir, un destilat, vale, d'una beguda fermentada tradicional coreana que també portaran, que es diu makgeolli o makgeolli, que seria com el sake coreà, però és encara més complexe perquè es fa d'una manera espontània, a partir d'una cosa que es diu nuruk, que és com la massa mare, i a partir d'allí fan un fermentat amb diferents cereals on intervenen fongs, com el de koji, bactèries làctiques, llevats com els de la cervesa Saccharomyces o del pa, i fan una beguda molt alcohòlica, però molt bona i molt complexa, plena d'umami. I a partir d'aquí, si el destilen, fan el soju.
Déu-n'hi-do. Crec que aquí hi ha molt de tema, hi ha molta tela per fer. Una cosa important, escolta'm, l'entrada és gratuïta, s'ha de pagar, com va això?
Doncs l'entrada és gratuïta al recinte, després les ponències, les activitats sí que s'ha de reservar i s'ha de pagar. Però ja veureu, per lo que el contingut que té són preus bastant econòmics. Al market l'entrada és gratuïta. Al market trobareu gent com De La Creme, Kombuchas de La Valiente, l'hidromel que ja hem comentat, vins naturals de Huella Vins, el celler del Jardí dels Sentits, que són d'allà del Penedès. Tindrem pues, una parada de tofus, gastrocultura mediterrània, que són el patrocinador principal. Tindrem una parada de brebel, que són cerveses aquí de Lleida, que ho fa el Xavi, molt bons productes sense gluten, també té coses sense alcohol. Jo posaré una parada de Lambicus amb cerveses una mica curioses. Què més ens falta?
Sabeu què us ha falta? Us ha falta? Us ha falta fer el Bocato di Cardinale. Doncs per acabar, el Bocato di Cardinale per avui, i passen en Hengs i en Xavier. A veure, va, Hengs, per esmorzar, dolç o salat?
Salat. Dolç.
El del mar, què és el que t'agrada més, Hengs?
Tot, però com a cosa una mica més curiosa, doncs les algues.
Xavier?
Musclo del Delta.
De la terra?
De la terra, bolets.
Caragols.
Cargols, home, ser de Lleida. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar, Henk?
De tot, però jo últimament el ramen em flipa.
El ramen?
Un ramen, però pots ficar-hi coses catalanes també. O sigui, un ramen amb un tros de, no sé, de botifarra negra o de bull o el que sigui, un tros de calçots, de tot.
Xavier?
Jo no seré poc clàssic, pizza.
Quin producte no pot faltar a la teva nevera?
Jo diria el meu kimchi.
El kimchi, Xavier?
Cervesa artesana.
Quin és el producte més sobrevalorat que hi ha, Kengs?
La pizza.
La pizza.
Jo diré el gin tònic, va.
Mira, què et menges d'amagat, Kengs?
Xocolata belga, en quantitats.
Xavier?
Jo, si m'agrada molt el menjar, llepo el plat.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
Home, aquí al barri estem al costat del Racó de l'Aguir, que sempre quan tinc visita o tinc alguna cosa per celebrar, m'encanta anar-hi.
Quins arrossos, eh?
Sí, gent molt agradable, és un ambient... Pues, mira, ara ja he posat la pata perquè ara anirà tothom i serà encara més difícil reservar-hi lloc.
Xavier?
Jo escombraré cap a casa i diré, per exemple, el Saruà de Lleida.
Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
Tantes coses. Una ostra, va.
Una ostra, va.
Jo un tomate de l'or de temporada.
Molt bé. Un producte que no suporteu?
No, cap.
A veure, Xavier.
Jo tampoc, però potser diria les ostres, depèn, però les ostres, va.
Va, i per acabar?
Una cosa que no he pogut menjar, que m'ho van proposar, és l'ou aquest mil·lenari dels xinus, que és com un ou que el pollet està a punt de néixer i que això, que l'obres i veus el pollet allà, és que no. Això és l'única cosa a la meva vida que m'han proposat menjar que no he pogut acceptar.
Això en Josep Lluís ens en va parlar d'aquests ous de per allà a Tailàndia o de per allà. Bé, a veure, va, per acabar, què li donaríeu per menjar al vostre pitjor enemic?
El peix fermentat escandinau, el sus.
Uf, que us fotria.
No, és molt bo, però l'únic és que li diria obre-ho al teu saló, perquè l'olor que fa és que es queda per allà setmanes.
Xavier, tu què?
Jo em aniré també pel nord, el diré el jacal, que és tauró fermentat, que fa una pudor amonia que tira cap enrere.
Xavier, Hengs, Xavier, escolteu, que vagi molt bé aquest Ferment Festival. No sé si ha quedat alguna cosa d'aquelles que no n'hem parlat.
Doncs sí, mira, parlarem del David Bea, el Tarracovier Sommelier, que just ara està a Geòrgia i ens portarà els vins més antics del món, els vins Cuebri, espero que ho hagi dit bé, que són uns vins ancestrals, minerals, de fa més de 8.000 anys, que es fan amb unes àmfores al terra. I res, convidar la gent a venir el 14, el 15 i el 16 de març a la Nau Bòstic, amb un munt de tallers, a market, menjar fermentat, begudes, música i molt bon ambient.
I sobretot, aprendre molta cultura al món de la cuina, que això no pot parar. Família, gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I ja tornem a tenir l'Anne Canan aquí per portar-nos una nova dona del vi. Anne, bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Cap on anem avui a veure?
Hoy anem a Tenerife.
Tenerife.
Anem a Tenerife i vamos a hablar de Ruku Ruku Wine.
Ruku Wine. Escolta'm, jo quan anava a Tenerife, aquest celler no hi era, eh?
No hi era. Jessica Martín, que es la creadora de Ruku Ruku Wine, pues ha decidido innovar un poquito, ¿vale? Tenían un guachinche, que yo no sabía lo que era hasta el año pasado. Y decidieron, pues aparte de, bueno, tener ahí de todo, porque tienen hasta patatas entre la viña, es algo brutal. Y las viñas también, os invito a ver cómo son, porque te hacen un palizado, pueden tener 3 metros de largo, pero me dijo que hay gente en la isla que lo tiene hasta 15 metros.
Sí, sí, sí.
Y claro, yo veniendo del Priorat, que producimos 1 kilo como mucho por cepas, allá me dice que puede llegar hasta 20 kilos. Digo, ¿qué me dices? sí, que sí. El suelo es muy potente, muy rico. Entonces,
clar, pues... estem al nord de Tenerife, terra volcànica, amb molts indrets, i un guachinche, hem de recordar que un guachinche és una cosa que, com a concepte, a mi m'agrada molt, perquè allà que hi ha una part rural i que és molt de monoproducte, allò de que cadascú té la seva vinya i que té un parell de porcs, és un concepte molt, molt, molt rústic, en el qual, doncs, tu fas el vi per tu, i també que tens allò una miqueta, un parell o tres de taules, per fer quatre cosetes de menjar, no és un restaurant, però ara t'haig de dir que hi ha una autèntica ruta de guachinches per Tenerife, que sí, és una passada, eh?
I ella és una de les promotores de este movimiento, porque se iba un poco perdiendo, y entonces, bueno, pues vamos con uno de sus vinos, que yo creo que para gente que va a Canarias, que se ha puesto de moda ir de vacaciones ahí, va a ir muy bien, porque no sé si se puede encontrar en otra parte que en la isla. Es Ruku Ruku tinto, ¿vale? Que es la variedad típica de ahí, que es el Listán negro, que es 95%, pero también tiene un poquito de Listán blanco, un 5%. Son unas viñas muy viejas, de unos 50 años. Es un vino, pues, súper fresco, muy afrutado, la verdad, son de estos vinos que se ha acabado la botella y no sabes dónde fue.
Claro, claro, claro. No, no, i a més és una cosa que aquí aquesta gent que tenen aquest concepte que dèiem, no? De que pots menjar una truita de bacallà amb una miqueta de xerni amb papes a rogar, amb una morcilla d'aquestes que ells fan així, escolta'm, un vinet així, jove, perquè clar, Tenerife també té el seu punt de rusticitat en els vins que jo recordo que dius, ostres, tampoc eren vins allò que poguessin estar per tot el món, eh? I ara s'estan fent coses molt, molt divertides, com aquest rucu-rucu d'aquí del nord, de l'Orotava. Per tant, si algú ens està escoltant des de l'Orotava, que vagi al celler rucu-rucu, que allà hi coneixerà aquesta dona que, escolta'm, aquest celler crec que fa moltes ganes de provar-lo. Com es diu la noia d'aquí?
Se llama Jessica Martín, y la verdad es un encanto y tiene una ilusión en todo lo que hace que da ganas de ir a verla ya.
Ankanan, muchísimas gracias.
Gracias, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara és el moment de tastar un dels formatges icònics de l'artesania formatgera catalana.
Bon dia, soc l'Isaac de la formatgeria Roure Soler. La nostra especialitat és la vaca, val? Tot i que també treballa amb l'ovella, que tenim premiat la Seu, el Lactium, i un cabra garrotxa molt suau. I estem molt contents de com està sortint. El meu formatge icònic, el Minero. Un formatge rentat amb cervesa artesana a la Minera.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I ja tornem a tenir en Xavi Coromines, el nostre cuiner, que en sap més de materials de cuina del món. Què tal? Com estem?
Bueno, Pep, no ens passem, eh? No ens passem.
Home, a veure, tu ho saps fer-ho tot bé. Ets un tio jove, cuines bé... Mira, hi ha una cosa que em treu de polleguera i és que avui en dia, a vegades, tu agafes una cosa i dius, mira, això és de vidre. I dius, no, no, això no és vidre. Això és borosilicat. No, això és pírex, eh? Allò que sembla que no es trenquin. Ara hi ha copes que sembla que no es trenquen. I clar, és que no tot el que veiem transparent és vidre, no?
No, exactament. Al final, aquí hi ha molt de multimaterial que tot sembla el mateix, però no ho és. A vegades s'ha d'explicar una miqueta. El tema del borosilicat és molt interessant, és una aleació de vidre i plàstic, diguéssim. A diferència del vidre convencional, incorpora una mixa d'òxid de bor, no?, la seva composició. Això fa que sigui un element com el vidre, molt semblant a nivell de transparència, però que dilati molt menys quan s'escalfi. Per tant, aquí això és clau per un tema dels canvis bruscos de temperatura i d'aïllament. El vidre, diguéssim, que és com més conductor, i el borosilicat és aquesta aleació que aguanta molt més la temperatura, no? Per això hi han tapes que semblen que siguin de vidre, però són de borosilicat.
Clar, és que precisament, saps què passa? Que l'altre dia em van regalar una olla que em van dir aquesta olla la pots posar al foc. I dic, com que la pots posar al foc? I és que, clar, una olla està feta amb borosilicat i que aguanta la temperatura del gas, no?
Sí, sí, en aquest cas estem parlant d'un producte molt concret que existeix, que semblen que siguin unes olles transparents. Són molt curioses, les haureu vist segurament en algun anunci, perquè també es fan servir, però també, si teniu l'ocasió de trobar-la alguna botiga, però simplement allò és borosilicat, no és vidre, perquè el que comentàvem, no?, aquests xocs tèrmics que n'hem parlat alguna altra vegada o una altra secció, i sobretot aquestes altes temperatures, el borosilicat està molt més preparat, inclús també, Pep, pel tema congelació.
Què dius ara?
Sí, està molt preparat pel tema d'aguantar altes temperatures, però també molt baixes. O si algun dia feu algun gelat, alguna elaboració que hagi d'anar al congelador, que sapigueu que si teniu un recipient de borosilicat o, antigament, també hi ha la marca comercial també coneguda, no sé si poden dir marques, Pep.
I tant, i tant.
No ens paguen, eh? Però el tema del Pyrex, no? Que...
El Pyrex és un borosilicat?
Pyrex, com a tal marca... Són moltes coses, perquè aquí jo ara que estic a Comas i toco diferents temes de mercats a diferents països, Pyrex a Europa és una cosa i Pyrex als Estats Units és una altra, vale? Però generalment al mercat europeu sí que estem parlant de, és un sinònim, pot ser un sinònim de borosilicat. El que teniu a casa o tenim ara mateix accés més a botigues és una aleació de borosilicat. El que passa que, bueno, és allò com diem, marques comercials a vegades que són més conegudes, però sí, diguéssim que no és exactament el mateix, però sí que és un sinònim.
Clar, vosaltres que a més a materials, sobretot amb coberts i totes aquestes coses, diu, però clar, el vidre el tenim més, diguem-ne, amb la part, diguem-ne, líquida, no? És a dir, amb les copes i tot, i clar, no tots els vidres són iguals, per això també és veritat de que moltes vegades, a mi l'altre dia m'ho deia un comer, escolta'm, com és que hi ha, per exemple, copes que valguin 2 euros o gots, no? I copes que valguin 80 euros una copa, i clar, això ja són figues un altre paner, no, Xavi?
És un altre tipus de material. Abans dèiem el Pyrex, en un mercat pot semblar una cosa, o borosilicat, però també estem parlant de vidre temperat. En aquest cas, el de les copes, més concretament, aquí és de diferenciar del vidre del cristall, no? També la composició, són materials completament diferents, també té una composició d'òxid de bor, però és que el cristall sempre, no?, el cristall de bohèmia, aquests cristalls així que sempre són sinònims de més finets, poden fer figures i gruixos molt més fins, sempre van associades a un target més elevat, però això és cristall. Després hi ha les copes de vidre, no?, que sempre són una mica més gruixudes per un nivell de duresa, no?, per una durabilitat, però són materials completament diferents i molta gent no ho sap.
Escolta'm, Xavi, un secret. Tu ets d'aquells que, quan eres petit, guardaves el pot d'aquella famosa crema de xocolata i avellanes, el rentaves per tenir un got per tu?
Jo crec que això ho ha fet tothom, Pep. Això, a casa, si obrim algun altre armari, crec que tots identificaríem perfectament quin got és i quina forma té, sí.
Escolta'm, el borosilicat suposo que és apte, per exemple, clar, si hem dit que va bé, allò, tu tens una cuina de gas, doncs va bé, el que passa que aquí, ara cada vegada hi ha més gent que la cuina hi té inducció, i llavors una olla de borosilicat com ho fa per coure?
Bueno, després d'aquí està clar que el tema d'inducció, que si vols en parlem més extensivament en una altra secció, perquè es mereix una bona explicació, perquè molta gent encara, primer, que no sap la diferència, no?, entre inducció i aquests tipus, no?, de material que hi poden anar, o de la, el tema del...
De si és un terreny frític o no la base d'una paella o una cassola.
Correcte. El tema del magnètic és important perquè les zones d'inducció agafin. Vale? Doncs tot això, al final, pues, aquí hi ha diferents maneres de poder agafar aquestes zones. Aquí estem parlant de discos d'inducció o de sistema sàndwich, que és una altra manera de transmetre.
Espera, què és això del sistema sàndwich?
El sistema sàndwich, com bé diu el sàndwich, no? No ve a ser res més que un material al mig de dos. No? El sistema sàndwich no deixa de ser, en aquest cas, un cos inoxidable, alumini en l'interior i un altre cos inoxidable en exterior, ferrític, un altre ser inoxidable que pugui agafar les induccions. Això és molta teoria. És molt...
Ens ho fareu molt complicat, Xavi Comas. Escolta'm una cosa, t'he dit Xavi Comas, Xavi Coromines, eh? Hi ha una cosa molt important amb tot això que ara deies, que dius, ostres, dius, i això a més va bé perquè ho pots posar-ho al congelador. He vist també, potser això no és tant, diguem-ne, a nivell d'usuari de client final, no? Del mestresso o la mestressa de casa, però sí que hi ha restaurants que utilitzen, per exemple, això, aquestes safates que utilitzem al forn, que són d'acer inoxidable, n'hi ha que són com d'una mena de plàstic de cocció, també. Jo això ho he vist. Tu en tens coneixement d'aquestes?
Ostres, això m'hauries d'ensenyar-ho bé, perquè segurament les hauré vist, però ara m'has de dir exactament què seria, perquè, bueno, jo al final treballem una mica tot aquest tema del plàstic, dels plàstics alimentaris, dels plàstics amb cocció. És un tema que, clar, aquí hem de discernir del món professional, no, a el que ens trobem no, en aquest dia a dia. Sí que n'hi ha, cada cop n'hi ha més, ens trobem maneres diferents de cuinar, de poder rescalfar, de poder regenerar, no, inclús en plàstic, però això és un tema que s'ha d'anar amb compte, perquè generalment els plàstics en temperatura ja s'estan donant el tema de migracions, per tant, s'ha d'explicar molt bé, hem de veure quina font ens prové, perquè també hi ha moltes explicacions de mercat per un tema de màrqueting que sembla que tot s'hi val, doncs aquí sí que hauríem de veure de quin plàstic estem tractant i de quin material és.
Sí, sí, perquè, Xavi, cada vegada se'n parla més de tot això dels microplàstics, els microplàstics que ingerim de forma involuntària, i sobretot encara hi ha molta gent, Xavi, que agafa un pot de plàstic que ha comprat, no ho sé, un formatge, que aquell plàstic està preparat només per conservar, per posar aquell plàstic que va de la nevera a fora, i llavors l'agafa i posa aquella xocolata al microones i la fon allà, i es queda la xocolata amb el plàstic fos.
Sí, aquí tenim un problema, perquè, bueno, inicialment tampoc portem tants anys, no?, amb el tema dels microones, els plàstics, i se'ns ha com no venut, però sí que amb la idea de que tot el plàstic és apte pel microones, i això no és així. Si hi ha una nomenclatura, un logo que així ho especifica, que sempre jo recomano assegurar-nos cada cop que posem un recipient al microones, si és apte o no apte, això evidentment t'ho dirà el fabricant, i és superimportant el que tu dius, perquè el tema de les migracions amb temperatures altes, els plàstics, s'ha donat que cada cop més s'ha d'anar molt de compte. Aquí també un altre dia en parlarem, no?, dels riscos, els contaminants, que són els microplàstics i tot el que podem arribar a ingerir per culpa d'aquesta no negligència, però sí desconeixement, i si s'ha d'anar en compte.
Xavi Coromines, moltes gràcies.
Tot un plaer.
La Fonda.
Dins la vostra lògica, i dic lògica per dir-ho d'alguna manera, tot és pugna. Pugna i puja, com subhasta que no aparta, l'obac com a part. A un cantó, fosc i llosc, personatge venut, brut, corrupte, fals i foll. Només amagues i representes mentida i encarnes estafa. Davant vostre, valentia i llum, clarividència, humilitat i estima, senzillesa i mentres lúcida, tot compartit i transparent, que no invisible, sempre sensible, omnipresent i viu.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la terra no és una herència dels pares, és un préstec dels fills. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, surrender, surrender.
running, running, running. You keep hiding, hiding, hiding. You keep fighting, fighting, fighting. You keep crying.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.